Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Són les dues. Obrim les portes de l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Marc i Joan.
Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Hotel Suís aquí a Ràdio Sabadell. Avui, que som ja dijous 5 d'abril de 2018. Complir anys sempre és motiu d'alegria i si a més ho fas en plena forma, alegria doble. I això és el que li passa a l'Oar Gràcia de Sabadell, amb alts i baixos, amb moments pitjors i d'altres de molt millors, amb gent que va i que ve, però sempre tirant endavant. I 65 anys en plena forma no pot dir tothom. I això també significa que la gestió de l'entitat gracienca ha estat molt i molt bona. No estirar més el braç que la màniga, ser creatius, imaginatius, treballar amb la gent de la base, ser un referent de la ciutat de Sabadell i ser un club familiar han estat la base d'aquest bon estat de l'entitat. I sembla fàcil, oi? Doncs no caldrà que us digui que hi ha equips, clubs, entitats, institucions i no gaire lluny que això no ho han sabut fer del tot bé. Així que mèrit absolut a tots els responsables que han fet gran l'Oar Gràcia. Enhorabona per aquests 65 anys, felicitats i que en siguin molts més.
Hotel Suís, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb en Toni González al control tècnic i en Joan Blanc a la redacció, comencem.
Què es comenta a la recepció?
Avui començarem posant veu a la celebració d'ahir del 65è aniversari de l'Oar Gràcia que va tenir lloc al pavelló del carrer Bocaccio i que va reunir el passat, el present i el futur de l'entitat verd i blanca. Tot seguit avui actualitzarem la informació del Sabadell, que avui ha tornat a entrenar. Avui també ens visitarà el periodista sabadellenc Albert Robledillo, company de l'esportiu i que sempre ens porta històries del món del bàsquet. Ho rematarem tot plegat amb una mica de futbol sala, David de la Cruz, amb vol femení i rugbi.
I fora de l'hotel?
Fora de la ciutat, el Barça va posar ahir un peu a les semifinals de la Champions després de guanyar per 4-1 a la Roma a l'anada dels quarts de final d'aquesta competició. Els d'Ernesto Valverde es van veure favorits, això sí, pels dos gols en pròpia porteria dels romans. Piqué i Suárez van completar la golejada. A l'altre partit de la jornada, el Liverpool es va desfer per 3-0 del Manchester City de Pep Guardiola. Encara en futbol, quan passin avui 5 minuts del punt de les 9 de la nit, l'Atlético de Madrid disputa els quarts de final de l'Europa League. Els del Cholo Simeone reben l'Sporting de Portugal amb l'objectiu de treure un bon resultat de cara al partit de tornada. I en bàsquet, el Barça-Lassa tanca avui la seva participació a l'Eurolliga. Els d'Svetislav Pešić reben a partir de les 9 de la nit al Palau Blaugrana el Quim Quirrús, de l'exentrenador barcelonista Georgios Barzokas. I en handbol, avui s'ha fet el sorteig als quarts de final de la Copa del Rei, que jugarà en format de final a 8 els dies 4, 5 i 6 de maig al Madrid Arena. Els dos equips catalans que hi participen ja coneixen el seu rival. El Barça-Lassa, que torna a sortir com a gran favorit, s'enfrontarà al debutant l'Atlético Valladolid, mentre que el Fracking Granollers es veurà les cares amb l'Àngel Ximénez Puente Genil. I en tenis, màxima expectació abans del sorteig dels aparellaments de l'eliminatòria de Copa Davis, que a partir de demà han de jugar Espanya i Alemanya a València, corresponent als quarts de final d'aquesta competició. Expectació, sobretot, per veure si Rafa Nadal està plenament recuperat de les seves lesions i pot ajudar Espanya a lluitar per l'accés a les semifinals. El capità de l'equip estatal, Sergi Bruguera, ha dit que confia en la seva recuperació, però esperarà, diu, a última hora per incloure'l definitivament a l'equip. Per cert, qui ha caigut d'aquest equip és Pablo Carreño, lesionat en el seu lloc i ha entrat el català Marc López.
Han parlat en les últimes hores.
Andrés Iniesta, jugador del Barça, valorant el partit d'ahir del seu equip a la Champions.
Y bueno, hemos intentado minimizar errores. En algunas fases pues nos ha costado con algunas pérdidas innecesarias que no teníamos continuidad en el juego. Pero bueno, en cuanto a hacer los goles, pues hemos hecho una diferencia importante y bueno, vamos con la eliminatoria encarrilada, pero no decidida.
I Pep Guardiola, després de la derrota del seu equip al Manchester City per 3-0 a Anfield. Parla, Pep, de les opcions de remuntada del seu equip.
Vam anar molt a l'emotivitat en partits d'aquests de 3-0. És ja és una qüestió, ho tenim perdut, ningú hi creu exteriorment, intentarem que internament hi puguem creure, està tot perdut i per tant ara ja és una qüestió de donar-ho tot i fer fins al final.
I a les xarxes socials.
Doncs un tuit de la gent de la cursa del Corte Inglés que recorda que diu: avui tanquem inscripcions online a les 10 de la nit. Així que ja ho sabeu, si voleu córrer la cursa del Corte Inglés, toca inscriure's.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Passen 6 minutets gairebé del punt de les 2 de la migdia aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell i avui començarem parlant, no és habitual, però avui toca fer-ho, d'handbol. Avui al Centre d'Esport Sabadell d'aquí una estona actualitzarem tota la informació de l'equip de Toni Salirat. Abans, però, parlem d'handbol i de la jornada de ressaca que es viu avui a l'Oar Gràcia després de la celebració ahir del 65è aniversari de l'entitat. El pavelló municipal de Gràcia va reunir el passat, el present i el futur de l'entitat per retre homenatge, de fet, a un dels socis fundadors que encara queden vius. Es tracta de Josep Olalla Toche, que als seus 85 anys va rebre ahir l'estima de tota la gent que es va acostar al pavelló del carrer Bocaccio. A la celebració s'hi va afegir un convidat de luxe, el Balonmano Granollers. Els equips sèniors de tots dos conjunts, tant el masculí com el femení, van jugar dos partits amistosos per posar la cirereta al pastís d'aquest gran dia. A la mitja part del duel entre els primers equips masculins, el club graciec va obsequiar a les autoritats presents, representats, per exemple, per la Generalitat de Catalunya, que hi estava present, l'Ajuntament de Sabadell també present, la Federació Catalana d'Handbol també present en aquest acte, així com a membres històrics de l'equip graciec, com és el cas dels expresidents Tomàs Fernández i Antoni Moix, membres i assessors de la Junta com Martí Sala o del mateix Josep Olalla Toche, com el coneixen els amics i la família, i que hi va ser un dels grans protagonistes de la jornada. Precisament amb ell vam poder compartir una petita xerrada que vam recollir i que tot seguit podreu escoltar. Toche, serà un moment avui també d'emocions?
També, sí, a pesar de que sempre, bueno, pràcticament des de que es va fundar hem tingut contactes, o sigui, sempre he estat per aquí fent feines, ja sigui jugant, entrenant, siguent de junta, bueno, de tot.
Ens deien Tomàs i en Martí que la clau d'aquests 65 anys és que aquest club és molt familiar.
Sí, sí. És que la fi, o sigui, de fer l'Oar Gràcia de Hummel, o Balonmano d'allò, era precisament això, collir la joventut d'aquí de la parròquia, això tot promogut per mossèn Beguer, per reunir a tota la canalla de per aquí, i mira, per això sempre ha sigut de germanor.
També li preguntaven a en Martí i a en Tomàs que em diguessin, i això serà molt complicat, però que un record, una anècdota, un moment d'aquests 65 anys, si me'n vols dir dos, tres, però alguna imatge que tinguis molt, molt en el cap, a Toche.
Mira, poder la més... la que em sembla més va ser quan vam fer el campionat d'Espanya contra la Raona, que vam perdre. Va ser l'arribada aquí a la barriada, m'entens? Tota la barriada sempre ha estat al costat nostre i tots els socis i tot, doncs, en fi, estaven molt lligats a nosaltres, que és el que volíem,
Heu celebrat aquí molts aniversaris, però ja n'arribem als 65. Déu-n'hi-do, t'ho haguessis imaginat mai, el dia que vau fundar aquest club?
No, mai. És allò que no hi penses, perquè si penses que has de durar fins als 80 i pico, no t'ho creus, oi? Mira, per desgràcia dels fundadors, poder sóc l'únic que ha quedat per aquí. Hi ha algun altre que l'hem perdut de vista i que poder existeix, però que no, un cop ha acabat de jugar no ha vingut per aquí, però pràcticament quedem un o dos, oi? Com actiu quasi sóc jo, però...
Com va anar la fundació de l'Oar Gràcia? Si ara m'ho haguessis d'explicar, resumit, perquè segurament va ser molt llarg, però allò, a grans trets, com sorgeix la idea, com us animeu, per què, qui és el que us impulsa, si sou tots el conjunt que al final decidiu, escolta...
No, això va ser com et dic, va ser patrocinat una mica pel mossèn Beguer, i ell, dintre dels tres o quatre que venien a catequesis, doncs llavors van dir, mira, per muntar, perquè tinguessin joventut, que vingués gent, i el fundador real, diríem, va ser en Josep Fernández, que ell no jugava perquè era més gran i un tipus no apropiat, diríem. I nosaltres anàvem a l'Acadèmia Labor, mira, ens va agafar 4 o 5 d'allà, llavors un altre em va agafar 2 o 3 de per aquí a la barriada i vam fer els 7 o 8, perquè llavors era a més era l'esport més barat que hi havia, perquè, escolta, amb unes espardenyes i ganes de córrer, vam fer l'equip, saps? Sí.
Avui serà un dia d'emocions, Totxe?
Home, sí, sempre. Però, bueno... Jo, com que ja ens hem vist sempre, durant tots aquests 65 anys, ja no és allò de dir, sí, poder veurem algun que no s'acostava gaire per aquí, però sempre, sempre és bonic això.
L'última, des de la teva experiència, com veus l'equip ara? Com està el club? Com està l'entitat? Com ho veus tot plegat?
Home, cada vegada s'estan expansionant més, jo... quan érem directius teníem 3 o 4 equips i la feina era nostra, i ara en tenim, bueno, aquí 200 o 300 canalles, bueno, i l'equipet ara aquest any, doncs, sembla que piti, és clar que costa, perquè sempre hem sigut un club una mica pobre i mai hem... però vaja, hem fet la... vam pujar a Divisió d'Honor, que va ser el màxim. Jo llavors vaig ser d'entrenador, perquè aquí pràcticament he fet de tot ja, i no, anem bastant bé.
Te'n recordaries de tot el que has fet aquí, Totxe?
Home, sí, potser sí. Jo aquí...
Fem-ho més fàcil, de què no has fet?
De què no he fet? Menos president, de tot.
Millor així, no?
Millor. Home, m'ho van proposar, però no. S'ha de veure un capaç i... has de comptar que treballàvem i veníem aquí, però no. Jo, tots aquests anys he estat aquí, vull dir que...
Doncs un plaer i a gaudir d'aquesta jornada.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Doncs aquestes eren les paraules d'en Josep Olalla, de Totxe, Super Totxe, com se'l coneix també allà dins, al pavelló del carrer Bocaccio. Vaja, tota una institució, i que és un habitual de la grada jove, com diuen allà al pavelló de l'OAR, que comenta i veu tots els partits dels equips graciencs. Ahir, de fet, un munt de protagonistes van passar pel pavelló del carrer Bocaccio, pel pavelló municipal de Gràcia, i també pels micròfons de Ràdio Sabadell. A tots ells els vam demanar el que també li demanàvem a en Totxe, que ens diguessin un record d'aquests 65 anys. Òbviament no tots han viscut aquests 65 anys, però vaja, de la seva experiència a l'Hort Gràcia, que ens diguessin un record, una anècdota, un moment, una imatge, una persona, un somriure, una llàgrima, un partit... Vaja, en resum, que ens diguessin quin és el seu record d'aquests 65 anys d'història del Sabadell. I ho hem recollit en aquest reportatge.
Salvador Gomis, president de l'OAR Gràcia.
Pues mira, jo em quedo amb la satisfacció de tindre un soci fundador encara entre nosaltres, que és en Totxe, i amb un moment viscut molt alegre, que va ser la consecució del campionat d'Espanya de Primera Nacional, amb un any en el que jo encara estàvem actiu, no?
Tomàs Fernández, expresident de l'OAR Gràcia.
Bé, és que han viscut moltes coses importants en aquí, des de l'ascens de la Divisió d'Honor, que quan jugaven el Martí i jo jugaven amb aquell equip, a la construcció del pavelló, tot aquesta, poder celebrar el 50 aniversari, el 25 i el 50 aniversari, i avui aquest 65, que és una cosa que és molt positiva i ens dona molta satisfacció, i sobretot veure com està, doncs, com va funcionar el club, la quantitat de gent, doncs, que va venir, la canalla, que és el més important, perquè és el futur sempre de l'entitat, i és clar, la nostra producció és que s'ho duï molts i molts anys, no? Coses que no són tan maques, bueno, que hi ha molta gent que es va quedant per al camí, i això sempre és més fotut.
Martí Sala, exjugador i exdirectiu gracianc i actual assessor de la Junta.
L'anècdota principal que recordo és que vam jugar un any, aquella època, amb un camp que estava marcat, el camp estava marcat les àrees amb totxos de canto. Però de les coses que me'n recordo més, ja després d'haver jugat amb el primer equip, i era tal com ha comentat ell, l'ascens a la divisió d'honor, però hi ha un partit que em va agradar moltíssim i que el Tomàs no l'ha felicitat, però que segur que ell també el recorda, que és quan va venir el campió d'Europa, el Dukla de Praga, i vam jugar a la pista nostra i vam perdre d'un amb el Dukla de Praga. És un partit que va ser extraordinari, no? Vull dir, aquell moment a la pista famosa del carrer Permanyer. I com a esdeveniments importants, evidentment el pavelló, la construcció del pavelló, però molt, molt important també va ser la construcció per part de la parròquia de la pista del carrer de Permanyer. Això jo diria que en aquella època, situant-nos a l'any 59, aquella època va ser clau que la parròquia apostés per la joventut que hi havia en aquell moment ficada en el món de l'handbol i apostés per crear una pista evidentment descoberta amb totes les limitacions de l'època, però que ens era pròpia i que no havíem d'anar a parar a ningú. Allò va ser molt, molt, molt clau per l'esdevenidor de l'Orgas.
Lídia Pena, vicepresidenta de la Federació Catalana d'Handbol.
Ens odiàvem. Jo jugava a Castelldefels, a l'equip de divisió d'honor de Castelldefels, i quan veníem a jugar a l'OAR era allò de ens odiem a mort, ens odiem a mort. Però bueno, però tenim bones anècdotes, érem dos equips molt rivals, molt rivals. Però bueno, orgullosos de seguir igual.
Xavi Andreu, director de comunicació de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya i exjugador de l'OAR Gràcia.
Home, jo tinc un record inoblidable del nostre president Antonio Moix, no? que va tenir una capacitat de dinamitzar aquesta entitat i per això perdura, no? L'Antonio Moix i molts dels que aquí, ell els ha fet continuar anys i panys aquí perquè... Doncs perquè això funcionés i per això avui doncs encara gent d'aquella generació, dels que van fundar l'OAR, encara avui estan aquí portant samarretes, baixant caixes, vull dir, això és l'OAR, és una gran família.
Mireia Torres, jugadora del balonmano Granollers i exjugadora del Gràcia.
I jo em quedaria potser amb l'equip que vam crear des de infantils fins a juvenils, que va ser tota la generació que vam pujar, i sobretot també em quedava amb l'ascens a plata, que va ser molt especial.
Ian Terrafeta, jugador del balonmano Granollers i exjugador de l'OAR.
Jo recordo que anava molt jove un cop que el Nacional va aconseguir empatar contra el Barça B, i un altre record diria el meu top 6 aquí que vam fer a infantils, que vam quedar tercers, però guanyar el tercer quart lloc va ser com guanyar la Champions. Vam acabar la dutxa i va ser molt, molt divertit.
Quim Baillo, actual jugador de l'OAR Gràcia.
Jo ara em porto 10 i si m'hagués de quedar en algun moment, jo crec que estic vivint els millors anys d'aquí al club. Estan sent uns anys magnífics. He aconseguit pujar al primer equip, com molts que hem anat pujant, que ara som de la casa. I dels 10 que porto jo em quedo poder amb la situació actual que estem.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Doncs aquestes eren les paraules dels protagonistes, d'alguns dels protagonistes, de fet, d'ahir, que van passar pel pavelló del carrer Boccaccio. Ho hem de dir, que va haver-hi també un partit doble, en aquest cas, com bé dèiem, entre els dos equips sèniors, tant masculí com femení, entre l'OAR Gràcia i el balonmano Granollers. Vaja, poc a fer, poc a dir-hi, el femení, que va perdre de forma clara per vinar al 49. El masculí va plantar una miqueta més de cara, sobretot a la primera meitat. Al final ja també les forces van passar a factura. 23-30 va perdre l'equip masculí. En tot cas, bon paper dels jugadors de Miquel Benítez. I una jornada ben maca i ben xula, que va servir per commemorar aquests 65 anys d'història de l'entitat gracienca. I com dèiem a l'editorial, esperem que en sigui molts més. Des d'aquí, doncs, el nostre petit homenatge amb aquests minutets que hem dedicat a la festa de celebració d'ahir de l'OAR Gràcia. Va, tanquem aquest capítol i comencem a parlar de futbol. I I parlem del Centre d'Esports Sabadell i de la seva actualitat, que passa avui per l'entrenament que ha fet l'equip aquest matí, de nou a Olímpia, tot plegat amb l'objectiu d'adaptar-se el millor possible i de la manera més fàcil al terreny de joc que l'equip es trobarà a l'Almozara, al Camp de l'Ebro, aquest cap de setmana. I avui escoltarem, de fet, a un dels protagonistes d'aquestes últimes setmanes, un jugador com és Josu Ozcoidi, el davanter basc, que ara fa uns partits es va estrenar com a golejador amb la samarreta del Sabadell i que, atenció, ja porta 14 partits consecutius jugant, d'aquests fins a 13 han estat de titular, i que dels últims 10 partits que ha jugat l'equip, els ha jugat tots 10 de titular. Per tant, protagonisme important de Josu Ozcoidi a la punta d'atac del conjunt arlequinat. I, de fet, tot fa pensar que diumenge tornarà a jugar. Si no hi ha cap contratemps, si no hi ha cap canvi d'aquells esquemes, etc., tot fa pensar que pot tornar a jugar Josu Ozcoidi. Avui l'entrenament del tècnic de Toni Saligrat amb tota la plantilla al complet. Per tant, bones notícies pel de Torrent. Sobre el compromís contra el conjunt aragonès, Josu confia en les possibilitats del seu equip, sobretot perquè, diu, jugar en camps com els de l'Almozara no li va del tot malament al conjunt arlequinat.
Yo sinceramente creo que se nos dan bien también esos campos, porque es verdad que nuestro equipo garra no le falta y ahí se necesita sobre todo garra, más que calidad y calidad individual, ahí pelea y segundas jugadas, y yo creo que en eso vamos bien. Entonces no estamos nada preocupados por ir a jugar a un campo artificial pequeño, da igual, iremos a por todas.
L'equip, que no està gaire preocupat pel camp on van a jugar, potser ho està una miqueta més per la classificació actual, tot i, no sé, molt preocupant. No cal encendre les llums d'alarma, en aquest cas, però el cert és que l'equip està a 5 punts del play-out després de les victòries dels equips de la zona baixa el cap de setmana passat i, per tant, no va a la badà en aquests últims 6 partits que resten per tancar el campionat. L'atacant ex del Real Unión creu que no s'han de marcar cap objectiu més enllà del de guanyar el següent partit, perquè també recorda que quan s'ha volgut ser ambiciós al llarg d'aquesta temporada les coses no han sortit del tot bé.
Está claro que estamos ahí en el medio y tampoco tenemos que volvernos locos. Ahora mismo tenemos que ir a Ebro a ganar. Eso de marcar objetivos y tal, ya hemos visto que siempre que miramos BOE nos quedamos. Si miramos para abajo, vamos para arriba. Entonces quedan pocos partidos y hay que ir partido a partido y ya veremos dónde nos quedamos.
Doncs partit a partit i amb l'objectiu, òbviament, d'aconseguir la permanència quan abans millor. Un dels aspectes que sí que preocupa en el si del conjunt arlequinat és la manca de gol. L'equip és el setè pitjor equip en atac d'aquest grup 3 de segona B, amb 26 gols només a favor. I en aquest sentit, Josu no vol pensar que això pot passar factura en el que resta de jornades. Creu que l'equip ha d'estar fort mentalment per superar aquests moments.
Es verdad que cuando fallamos una ocasión clara miramos al reloj a ver como cuánto queda, pero es verdad que al final el fútbol psicológicamente tienes que estar preparado. No es la primera vez a mí que ni a ninguno de los compañeros que estás en un equipo que al final lleva varios partidos sin meter gol, tal. Entonces no creo y no nos debe pasar factura para los siguientes partidos. Nosotros tenemos que ir al partido a intentar ganar como siempre y a intentar meter los máximos goles posibles.
De fet, Josu li vol allò buscar el costat positiu, aquesta manca de gol. El jugador sortit del filial de la Real Sociedad recorda que el preocupant, de veritat, seria que l'equip no generés ocasions de gol, una circumstància que a hores d'ara no passa.
Si fallamos, pues hay que seguir. Si al final lo peor sería que no generásemos nada y que el equipo fuese plano y que... Entonces, bueno, espero que entre al final en la portería y saquemos resultados positivos.
Per cert, que l'entitat arlequinada ha recordat avui els preus de les entrades per al partit contra l'Ebro. Tots aquells que viatgeu atents, els adults seran 12 euros, els nens de 6 a 16 anys 5 euros i els menors de 6 anys entrada gratuïta. Això sí, s'ha de recollir l'entrada a taquilla. Tot plegat, recordem, per un duel que es juga diumenge a les 12 del migdia a Saragossa. Com sempre, des de mitja hora abans, podreu seguir la prèvia d'aquest partit a la sintonia del Sabadell en Joc de Ràdio Sabadell. Cinc minuts i arribarem a 2:45 del migdia. Un apunt també del Sabadell juvenil, que aquest dissabte al Camp de l'Europa té un nou compromís a la Lliga Nacional. Els de Dani Leoncio afronten la cita certament amb poques opcions de seguir lluitant per la permanència a la categoria. Amb tot, els jugadors arlequinats volen tancar la temporada de la millor manera possible i això passa, òbviament, per donar la cara en tots els compromisos que queden des d'ara fins a final d'any. Així ho apunta el jugador arlequinat Marc Bellalta.
Hem de passar l'escut que portem a la camiseta i l'orgull que té cada jugador i, sobretot, ara també penso una mica a nivell personal per l'any que ve, veure què pot succeir, perquè segurament la majoria vol seguir jugant a futbol i a un gran nivell. Per tant, pel bé individualment i pel bé col·lectiu, doncs ens hem de deixar tots fins l'últim partit.
Doncs treure l'orgull, l'orgull arlequinat és el que demana Marc Bellalta, el jugador de l'Obrador. El jove futbolista també analitza el pròxim rival, l'Europa, un equip que, atenció, a la primera volta ja van ser capaços de guanyar els jugadors arlequinats. Va ser a casa per 1-0, una Europa que, recordem, ara mateix seria un dels equips que aconseguiria l'ascens en aquesta Lliga Nacional. Per tant, important victòria la que es va aconseguir la primera volta i, per què no, es pugui aconseguir una altra en aquest partit de la segona volta. En tot cas, Bellalta analitza el joc de l'Europa.
Un equip molt competitiu que li agrada el joc directe i es centra sobretot en les segones jugades, agafar les segones jugades i lluitar, i un equip bastant rocós defensivament i que doncs envolupa bé amb la idea que té a l'atac.
Doncs el partit serà aquest dissabte a les 5 de la tarda quan el Sabadell visitarà el Nou Sardenya per enfrontar-se a l'Europa.
La música èpica, amb aquest tall, sona bé, però tampoc mata.
Ese campo, ya sabemos, dimensiones reducidas, mucho juego aéreo, mucho juego directo, cuchillo entre los dientes y a intentar sacar los tres puntos.
Però amb aquest altre, la cosa millora.
Ebro, escudos, espadas, cascos, corazas, joc directe, segona jugada. ABP, fonamental. No hi ha més de tres passes, segona B. Grup 3, camp d'herba artificial.
El Sabadell prepara la batalla de l'Ebre. Te la perdràs?
Sabadell en joc.
Diumenge, duel d'arlequinats a l'Almozara de Saragossa. Des de 11:45 al Carmen, dos equips empatats a 41 punts cara a cara. Club Deportivo Ebro, Centre d'Esports Sabadell.
Hola, soy Paul Moreno, jugador del Sabadell, y puedes escuchar nuestros partidos en directo en Sabadell en Joc.
L'esport en directe a Sabadell en Joc.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon, qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta, es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta, sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell, sé on siguis.
T'agrada el cinema? Voldries conèixer algunes curiositats sobre aquelles pel·lícules que han marcat la teva vida? Si has contestat que sí a les preguntes anteriors, no pots faltar a la nostra cita. Tots els dijous a les 10 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda a Ràdio Sabadell 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un minutet per arribar a 2:45 del migdia. Seguim a l'Hotel Suís i no deixem el futbol. Parlem ara de la nova final que disputarà el Sabadell Nord aquest cap de setmana. De fet, la primera de les 8 que li resten des d'ara i fins a finalitzar la temporada. L'equip ha de defensar el liderat del grup 4 de segona catalana i per fer-ho haurà de guanyar diumenge a partir de 11:45 del migdia, del matí, més millor dit, el municipal de Can Uriac, l'últim classificat de la Lliga, el Bellavista Milan. un conjunt que només ha sumat 2 punts en tota la temporada, és últim a la classificació i ja sap que perdrà la categoria. Malgrat tots aquests condicionants, Quico Díaz, tècnic dels de la zona nord, no s'enfia del rival.
És un partit que jo le tengo mucho respeto por muchos condicionantes, ¿no? Vienes de una semana de vacaciones, de que vuelves un poco despistado, que te enfrentas a un equipo que, como tú bien dices, está desahuciado, está ya bajado, que ellos vienen a jugar y no vienen a jugarse nada, sino a disfrutar del fútbol.
I el tècnic dels de Can Uriac recorda que el partit de la primera volta ja es va complicar més del compte per no sortir suficientment concentrats al terreny de joc.
Nosotros tenemos que tener presente que ya escarmentamos en la ida, y lo repito, en la ida, cuando se nos pusieron 2-0 nada más empezar y tuvimos que ir a remolque, y ahora en la vuelta tenemos que tener claro que no hay que menospreciarlo en ningún momento, sino que jugar con una actitud de equipo, como si estuvieras enfrentándote a Red, a Tona o a las franquesas, y jugar con la misma intensidad los 90 minutos.
I partit també molt important el que disputa un dels altres equips sabadellencs de segona catalana, la Sabadellenca, que rebrà el municipal de la Creu, el Molletense. Els taronja necessiten sumar els 3 punts contra un rival directe a la classificació per allunyar-se de la zona baixa de la Lliga. Els sabadellencs volen sumar la victòria, a més, després de 2 jornades sense fer-ho. Jesús Rodabetis, tècnic local, reconeix la importància de l'enfrontament.
Somos conscientes de lo que nos jugamos, quedan 2 meses de competición, 8 partidos y bueno, yo creo que a partir de hoy el equipo ya tiene que estar pensando en 3 puntos cada jornada y esta semana tenemos un partido muy importante con Molletense y hay que empezar por ahí y sacar los 3 primeros puntos.
El partit començarà a 11:45 del matí de diumenge. I si mirem una mica més avall a la classificació, hi trobem el Can Rull Romoló Tronchoni, que lluita també per sortir de la zona de descens a tercera. Ho té, això sí, un pèl més complicat. Els de Numoski, però, visiten, a més, un dels camps més difícils de la categoria, el del Parets, que és el segon classificat i que lluita amb el Sabadell Nord per aquesta primera posició del campionat. El tècnic dels sabadellencs admet la dificultat del compromís, però no es dona per vençut abans de jugar.
Parece trabajando muy bien, tiene un grandísimo equipo, pero bueno, esta semana empató y hay que aprovechar ese desliz que puedan tener para poder llegar allí e intentar sumar 3 puntos o intentar sumar algo.
El Parets Can Rull Romoló Tronchoni jugarà diumenge a les 12 del migdia. I quan passen 2 minutets i mig del punt de 2:45 del migdia, no deixem el futbol, això sí, tirem una mica més enrere. Deixem l'actualitat, deixem el present, marxem fins al passat amb les càpsules, aquestes càpsules del temps que ens porta l'Adriana Royo cada setmana per parlar-nos del futbol sobre el fang. Què és? Doncs històries d'equips de futbol de la ciutat, equips que ja en la majoria no existeixen. Aquesta setmana l'Adri ens parla del Can Roqueta.
Futbol sobre el fang.
La història del club que avui recuperem ens porta a la dècada dels 60, si bé la seva fundació com a tal no va arribar fins una quinzena d'anys més tard, el 1976. Marxem fins a Can Roqueta. A principis d'aquella dècada dels 60 es van veure els primers partits de futbol en aquell barri humil de la ciutat. Just davant dels pisos, que col·loquialment eren coneguts com els de les Neveres, hi havia el terreny de joc on es practicava l'esport, un camp que, com a tret característic principal, estava inclinat. La primera equipació que van tenir va ser com la de l'Atlético de Madrid, a ratlles vermelles i blanques amb pantaló blau, unes equipacions regalades per una persona de forma anònima. El més peculiar, al marge de la inclinació del camp, és que el futbolista del Sabadell Isidro Sánchez, en passat al Real Madrid i al Betis, i pare de l'ara entrenador Quique Sánchez Flores, va ser un dels primers entrenadors d'aquest Can Roquetas Club de Futbol. Va Passaven els anys i el 1976 van decidir formalitzar el club federant-lo, amb la qual cosa la data d'aquesta fundació del Can Roquetes és aquesta, 1976, molts anys després dels primers xuts al barri. Aleshores, l'equipació ja havia variat, anant a parar al blaugrana, els colors històrics de l'equip. El camp, això sí, sempre va ser el mateix, el de davant dels pisos. Els primers anys van ser a la categoria aficionats, però també amb uns quants equips de base. A mitjans dels 80, l'amateur va ascendir a tercera regional. També van participar, sempre amb molta modèstia i sense cap resultat destacat, al torneig Antonio Struc. Per proximitat geogràfica, el seu gran rival sempre va ser la Unió Deportiva Tibidabo Torreromeu, encara que van coincidir poques temporades a tercera regional. Aquells derbis, això sí, sempre eren d'allò més disputats i plens d'atenció. La història del modest Can Roquetes Club de Futbol va durar fins al 1992, l'any de les Olimpíades, en el qual van desaparèixer, deixant enrere 16 anys d'història blaugrana com a federats i una quinzena més com a aficionats al barri.
El futbol sobre el fang està basat en el llibre La història del futbol en Sabadell, de Javier Maiquez. Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
Ladies and gentlemen, welcome to the main event.
Tirs lliures amb Albert Robledillo.
Y'all ready for this?
Som-hi, seguim a l'Hotel Suís i, com us havíem promès al principi, avui ens visita un bon amic de la casa, company periodista sabadellenc, Albert Robledillo. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com estem?
Moltíssimes gràcies, com sempre, per ser un dia més aquí a l'Hotel Suís. Ja ho sabeu, que l'Albert ens visita per portar-nos històries del món del bàsquet, així en general. A vegades li podem dir random, a vegades no, eh?
Sí.
Depèn del dia. I, de fet, amb ell ja vam parlar fa unes setmanes, em sembla que era a principis de març, pot ser?
Sí,
Albert,
sí, sí,
que parlàvem de març. Del bàsquet universitari als Estats Units, que allà és una absoluta bogeria, que allà embogeixen amb el March Madness, que és com li diuen ells, o més o menys com li diuen ells, potser ho pronuncien un pèl millor, però vindria a ser això, que és una mica un març boig.
Sí, és el torneig universitari on 68 universitats de tot el... de tot el país s'enfronten en un torneig a partit únic, diguem, es forma un quadre gegant, i el bàsquet universitari és el bàsquet i l'esport universitari als Estats Units és allò amb el qual la gent es mou, perquè l'esport professional el veuen una mica més de llunyania i a més no a tots els territoris està representats, però cada estat i pràcticament cada comtat i etc sí que té una universitat i la gent allò es forma, bueno, un espectacle.
Tenen com molts Sant Nicolaus, no?
Correcte.
Per si ho haguéssim d'explicar així una mica en bit sabadellenc, tenen molts Sant Nicolaus i embogeixen i a més se'ls senten molt seus.
Sí, sí, sí. És com
bueno, els americans ja ho tenen això,
Com, com la part més passional de l'esport americà, que normalment és una mica llunyant a l'esport professional, perquè és més com un espectacle, etc. Doncs allò és el que més proper a Europa, podríem dir, per ells.
I diem March Madness perquè se celebra el mes de març, entenem que estan a l'abril, això vol dir que ja s'ha acabat, Albert?
Sí, tot i que de vegades també agafa una mica d'abril, però ja s'ha acabat, és el torneig universitari, es va celebrar la Final Four, va guanyar la Universitat de Vilanova, una de les favorites.
No sí, va haver-hi... estava ja amb, sí. amb els càlculs. Era...
No
sí.
va haver-hi gaire sorpresa.
Que Vilanova no té res a veure amb Vilanova d'aquí.
No, Vilanova i la Geltrú, no. No té res a veure.
Vindria a ser una mica lluny, cap a Vilanova dels Estats Units. És.
Sí, senyor.
Un equip, no sé si és en vaja dels favorits, si ja ha guanyat molts March Madness d'aquests. Si...
Mira, és el segon campionat que guanyen en 3 anys, fixa't. Fixa't, és una de les... És molt difícil, perquè, clar, imagina't...
68 equips.
68 equips i a un partit, que un partit, per això és una bogeria, que de vegades universitats molt petites aconsegueixen avançar. És molt divertit si entens una mica quina és la dinàmica.
I segur que hi han passat coses i entenc que és el que ens vols explicar. Que
sí,
cosetes que han passat allà.
Han passat algunes cosetes, com, per exemple, una universitat molt petita de Nova York, era Saint Bonaventure, té un dels famosos, un dels seus alumnes més famosos, allà es porta molt, que per exemple...
Alumne que també és jugador, eh?
No. Bueno, no. En aquest cas és un periodista molt famós, o sigui, el gran periodista del bàsquet dels Estats Units es diu Adrian Wojnarowski. Aquest tio, Marc, és un espectacle.
Té Twitter aquest tio, no?
Sí.
Sí, em sona el nom, em sona el cognom d'haver-lo vist, potser...
Li diuen Woj, W-O-J. És aquest, Marc, un espectacle. Aquest periodista...
En quin sentit?
El millor.
Un showman...
Ho sap tot. No, ho sap absolutament tot.
Té tota la informació.
Sí, és a dir, quan és el draft de l'NBA, ell sap totes les eleccions abans de que les franquícies les expliquin. És una cosa espectacular.
Fent el símil és l'Albert Robledillo de Sabadell.
Això mateix.
Eh? El buscaves. Com el buscava el tio, eh? M'ha posat la pilota botant
sí,
aquí, clar,
sí,
al final
sí,
has de rematar.
Te l'he donat. És el millor periodista, clar. I allò sí que ho tenen, que un alumne que surt d'aquella universitat i que és famós, se la sent molt, molt pròpia. I aleshores aquest periodista tan famós va donar a l'universitat $10,000 perquè s'havia classificat, perquè els alumnes fossin a Dayton, que era on es jugava aquella eliminatòria, a recolzar el seu equip. $10,000.
Una mica de mecenes, eh? De...
Sí. Adrian Wojnarowski i la seva dona, Amy Wojnarowski, van donar aquests diners. Clar, $10,000, eh?
Déu-n'hi-do.
$10,000 per organitzar, no sé, 50...
Quants eren?
Autobusos, no ho sé. No. Però una barbaritat.
No, perquè si era un autobús... Vull dir que, saps, potser van viure bé aquell viatge, clar, imagina't un autobús de 20 sí. persones, $10,000, bé per ells. Suposo que n'eren més, però...
Segurament no, però clar, $10,000 el dones allà, i això és perquè la gent allò ho senten seu que vol ajudar de seguida. Una altra de les històries, clar, és que això desemboca directament en el draft de l'NBA, el draft de l'NBA... Per qui no ho sàpiga, és unes seleccions que tenen els equips de l'NBA en el maig, que agafen els jugadors que no estan a la Lliga i per fitxar-los, podríem dir, no? Els jugadors menors de 22 anys. I una de les dels jugadors que es presentaran a aquest draft és el jugador de Houston, Rob Gray, que això és una història que també et dona compte una mica de com és l'esport allà, eh? El bàsquet universitari, així com a genèric, es caracteritza sobretot perquè no paguen els jugadors. Mm-hmm. És a dir...
Són estudiants, no?
Correcte.
La formació ja implica que jugues amb aquell equip sense compensació econòmica, en aquest cas.
Correcte. Forma part de l'àmbit més pur de l'esport, i és que són com els alumnes que s'ajunten per jugar unes universitats contra l'altra. Què passa? Hi ha un gran debat, perquè les universitats generen per contractes de televisió, per marques, molts diners. Els entrenadors són els millors pagats.
No sé si la retransmissió televisiva també deu generar ingressos en aquella gent, segurament. Eh?
Moltíssims. Tots els contractes els entrenadors són els més ben pagats, fins i tot més que l'NBA i fins i tot més que l'NFL. Però els jugadors no poden, no, és que no poden rebre. Marc, si tu fossis un jugador i jo fos algú, jo no et podria tu pagar res. Fins al punt que Rob Gray, jugador de Houston, va ser sancionat pel comitè de l'NCAA en perdre's un partit a la lliga regular, no en el torneig, perquè un amic li va pagar $5.
Home, perquè... però si això és un xiclet allà, no?
$5 perquè jugués un partit entre amics, o sigui, per entrar en un torneig.
Allò de, va, que vamos a jugar 3 contra 3 i necessitem
sí,
algú...
anem a jugar, necessitem algú, escolta, et poso jo els $5 que no els deus portar a sobre. I per això el van sancionar.
Caram, Déu-n'hi-do, sí que són... També et diré que com s'assabenten aquesta gent de que tu has pagat $5, eh? Algú s'ha anat de la llengua.
Això són les ganes d'algú de...
Escolta, que he vist d'aquest xaval teu que està jugant aquí un torneig. Vale. Bueno, clar, també tot, ho han de jugar tot.
Sí, sí.
Però home, són rígids, els Estats Units, ho hem de dir. Això aquí no passa gaire, eh? No. Ni els polítics, de fet.
De fet, hi ha una gran investigació oberta perquè s'ha descobert que algunes universitats i algunes marques tipus Adidas, tipus Nike, pagaven als jugadors universitaris fins a $100,000 per fitxar per aquella universitat. És un escàndol.
És a dir, darrere
mundial.
Una esponsorització de... Sí. Tu portes les meves bambes i...
Sí, però és que no poden rebre ni un dòlar, ni un dòlar. Que també hi havia hagut alguns jugadors de l'NBA que deien, ostres, potser haurien de canviar la dinàmica, que Kyrie Irving ho deia, perquè jo anava a la universitat a entrenar i no tenia diners ni per menjar, perquè allà normalment, bueno, normalment no, hi ha absolutament de tot, però hi ha, venen jugadors dels suburbis que no tenen res i de sobte es troben allà en un món completament diferent.
Doncs interessants aquestes anècdotes d'aquest March Madness. No sé si hi ha alguna més, Roble.
No, anem a la CB.
Sí, no, tenim cap a casa. Sí,
i anem cap a Badalona.
Home, això t'ho coneixes bé, sí. És una mica el teu March Madness, però el de casa, i déu-n'hi-do també. No sé si el March Madness, però sí l'any Madness que està vivint el Joventut de Badalona, el Divino Segura, que, bueno, com a mínim l'última setmana una alegria, una victòria.
Sí, va guanyar, però després de 13 derrotes consecutives. Marc, i tu ja saps, 13 derrotes consecutives donen per molt, donen per més altes, amb diferències més baixes, però la gran polèmica es va produir fa 3 setmanes. Uh-huh. Fa 3 setmanes en un partit entre el Joventut i l'Obradoiro. La penya portava 10 partits seguits perdent. Està a la cua de la classificació.
Últim.
Guanyar aquell partit contra l'Obradoiro, ostres, i a més un rival més o menys assequible.
Era un rival directe, també, o no?
Més o menys, està a la part mitja, però dius, ostres, del calendari que em queda, l'Obradoiro l'he de guanyar, si em vull salvar.
A casa, de més...
El partit va anar de la manera com va anar, una mica caòtic, però amb el marcador 61-61. La penya quedava en 10 segons i tenia la pilota per guanyar. Si ficava, guanyava el partit. Si no, a la pròrroga, al mal menor. És la pilota somiada per un jugador. Nicola Provitola, base argentí, boníssim. Entra a cistella, li fan una falta que l'àrbitre no xiula. Falla. I en l'últim segon, Jerome Jordan agafa el rebot en atac i fica la cistella. Però un dels àrbitres diu, espera.
Xiula allò, pari tot.
No puja el marcador això. Hi ha hagut falta en atac de Jerome Jordan i no només és pilota per l'Obradoiro, sinó que haurà de tirar 2 tirs lliures. El problema de tot això és que la falta...
Qui era aquell jugador que li van fer la falta?
La falta la va rebre Nacho Llobet. Nacho Llobet...
Té sang verd i blanca, una mica.
Verd i negre, també.
Verd i negre, sí, podem dir verd i blanca. Vinc de l'Algràcia i ja m'he empaltat tant que ja tots són verd i blanc. Sí, verd i negre, també.
També és una mica del Betis, sí. Té sang verd i negre. Clar, el problema és que a la repetició es veia com Nacho Llobet s'havia tirat descaradament. Un jugador que s'havia format a la penya, que és a la Lliga CB un pivot que no fa ni 2 metres gràcies a la penya. I...
És a dir, no fa ni 2 metres gràcies a la penya.
Gràcies a la penya no fa ni 2 metres.
El van agafar i el van estirar els braços avall.
Però tot
no
i així és a la Lliga CB.
Que és allò que en diuen flopping. Una mica de fer teatre, sí, en el món del bàsquet se li diu flopping.
I aleshores la polèmica es va desfermar perquè va Carles Duran. Carles Duran, exentrenador de Nacho Llobet al Prat Joventut, en el filial de la penya.
Que és el diu, nou entrenador de la penya.
Que és l'entrenador de la penya. I diu això que sentirem.
Lo único que digo de la última jugada es que me sabe mal que se pite una falta a un jugador que no para hacer flopping durante todos sus partidos. Porque lo de Nacho Llobet es una vergüenza. Y me sabe mal, porque es un jugador salido de aquí.
Clar i català, encara que sigui en castellà, en aquest cas.
És una vergüenza. Lo de Nacho Llobet és una vergüenza. Es va desfermar aquí una polèmica, va sortir l'associació de jugadors defensant a Nacho Llobet, els aficionats de la penya, era el capità de la penya, Nacho Llobet, a temporades anteriors, al seu Twitter, al seu Instagram, el van posar de volta i mitja. Nacho Llobet va dir, tengo muchos amigos, muchos compañeros, i ho continuo considerant casa meva, he passat la meva vida allà i tota la polèmica em fa molt de mal. Estic afectat per com ha anat tot. Vull pensar que Carles Duran es va escalfar. Tot i així, em va tirar els peus dels cavalls i em va responsabilitzar de la situació del club. En aquest sentit, estic molt dolgut.
I sabem com va acabar la història? Hem de dir que un apunt, que l'àrbitre que va xiular la falta sí que el van posar a la nevera, el següent
dos
partit.
Dos setmanes.
No,
de fet, no ha tornat a xular.
No ha xiulat més, per tant... És obvi que es va equivocar, que no era falta, que Nacho Llobet va fer teatre, per tant...
I després, Marc, va anotar els 2 tirs lliures per derrotar la penya.
Evidentment, sí. Que després va dir que han estat els 2 tirs lliures més difícils de la meva història, o de la meva vida, que certament sí, però la realitat és que ell defensa també uns colors i un equip i havia de fer la seva feina. Bé, veurem com acaba sobretot la penya, més enllà d'aquesta història amb Nacho Llobet,
ja veurem.
Que ens preocupa més o menys, a veure com acaba la penya. Va, per rematar-ho tot.
Vinga, va, una última. A mi, Marc, les històries de superació ja estic cansat. No m'agraden.
No
m'agraden. També una mica el valor de ser normal, no, Marc?
Sí, jo sóc molt fan de ser normal, sí.
Una mica normal, no? Allò, conèixer la teva dona a l'institut, treballar a Caixa Sabadell, tenir 65 anys, Imserso, i morir. Una mica això, aquesta vida, bueno, també l'hem de reivindicar.
Déu-n'hi-do,
una
sí,
mica,
endavant,
no?
Sí, sí. Jueguen. On s'ha de signar això?
És que, clar, ostres, tots els mitjans de comunicació, no, tiren la història de superació entre el clickbait i també la frustració dels que són normalets, Marc. Però, bueno, expliquem una, que aquesta no és de superació. Aquesta és una història increïble. Això va més enllà de la història de superació. I per això
estic
vinc
molt
aquí,
intrigat.
Us l'explico. Robert Whittaker és un... El primer jugador que vol ser professional que no té braç.
Estem parlant de bàsquet.
Estem parlant de bàsquet. Va néixer a Texas i amb
quan
10 anys...
Quan no té
anys...
braç és rotllo res o allò... Sí.
No, res, absolutament.
És a dir, jugaria amb un braç, eh?
Sí, sí, totalment. Va néixer a Texas i amb 10 anys estava allò escalant un arbre, va posar la mà esquerra en un
pal de la llum.
Sí.
Oh.
Va. En un cable de
sí,
corrent.
Sí, ens ho podem imaginar,
I, per sort, l'electricitat va anar cap a la mà i no va anar cap al cos, que si no l'hagués matat. Almenys, només, va perdre el braç. Amb 10 anys, tenia molta determinació per jugar i ell, durant la seva infantesa, durant la seva joventut, ho va intentar provar, no va continuar provant. Fins al punt que... va començar a jugar als Estats Units en lligues semiprofessionals que van voltant per diferents estats, etc, etc, i també va formar part d'un combinat que va anar a Taiwan i a la Xina per fer partits una mica mig d'exhibició, però no són no rotllo circ, sinó partits que
no era professional, però tampoc era els Globetrotters.
Correcte, correcte. I aleshores l'ESPN, el canal, podríem dir, més on precisament hi ha Wojnarowski, el canal més conegut d'esports als Estats Units, el va descobrir i li va fer un reportatge, etc, fins al punt, s'ha fet més o menys famós, que està ara mateix fent una prova a la Lliga Mexicana per un lloc a la plantilla de los Pioneros de los Mochis.
Endavant amb el nom de l'equip. M'agrada més que la història, quasi. Raúl, los Pioneros de los Mochis.
Los Pioneros de los Mochis està buscant per ser l'escorta suplent d'aquest
equip. De japonesos a Mèxic, com va això?
D'aquest equip, amb 31 anys, ell es planteja i ell persegueix, després d'aquesta prova...
Doncs déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, perquè té força mèrit, ja no només... perquè el bàsquet es juga amb els braços, bàsicament. Sinó perquè, home, lluitar-ho tant i estar a punt d'aconseguir-ho, doncs té el seu mèrit, certament.
Sí, senyor.
Doncs ens ha agradat molt, com sempre, les històries de l'Albert Robledillo, que ens visita quan pot i quan vol, i quan el deixem, també, una mica, seria així, Però que estem molt agraïts, ja ho sap, de tenir-lo aquí a l'Hotel Suís. Roble, moltíssimes gràcies.
Fins la propera.
Ens retrobem. Una abraçada.
Vagi bé.
Va, 2 minuts de publicitat i tornem.
Bona tarda, són les 7. Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
A aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit, no hi ha incidències de la xarxa viària més propera a Sabadell.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
La vaga de taxis a Sabadell està tenint un seguiment de gairebé el 90%.
I en cultura, el Festival Embassa tancarà els concerts a la Bassa.
Aquest, però, és l'11è empat en 17 partits del que portem de Lliga del Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Sirra Louis Legacy a Sabadell amb 2 hores d'espectacle innovador. Nigella i Emili Raulí. I ja Traoré, exjugador del Paris Saint-Germain i un elenc d'artistes internacionals que no et deixaran indiferent. Sirra Louis Legacy, un espectacle per adults que cap nen hauria de perdre's. Estem al davant del Cort Inglés, del 28 de març al 8 d'abril. Compra ara les teves entrades a circoraluy.com.
T'esperem!
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Recta final de l'Hotel Suís. Parlem ara de futbol sala perquè el Club Natació Sabadell rep aquest vespre el Cerdanyola en partit de Copa Catalunya. Els nedadors són a dues rondes de poder jugar la final a 4 de la competició, un objectiu que s'ha convertit en prioritari després de la irregularitat mostrada a la segona volta de la Lliga. Una informació que ens apropa el nostre company Joan Blanc en aquesta crònica.
Dos partits per obtenir el bitllet per la final a 4 de la Copa Catalunya de Futbol Sala. Aquest és el camí que els queda per recórrer al Natació Sabadell i a l'Escola Pia. El conjunt nedador juga aquesta nit al Pavelló Municipal d'Esports de Sol i Pedrís contra el Cerdanyola, un rival que s'han trobat ja a la Lliga i que no posarà les coses gens fàcils als de Diego Blanco. El tècnic sap que hauran de lluitar fins al final davant un Cerdanyola que mai es dona per vençut.
Sobretot sabemos cómo es el rival, cómo juega, sabemos que es un rival que no lo pone fácil, que hasta los 40 minutos, hasta el final, está jugando al mismo nivel. Entonces, nos tiene que servir de motivación porque, bueno, ir a jugar una Final Four es algo especial.
En aquesta eliminatòria entre el club i el Cerdanyola hi ha molts aspectes a tenir en compte i que poden decantar la balança a favor dels sabadellencs. Primer de tot, el factor pista, i després el fet de disputar-se a temps parat, un condicionant important perquè fa que els dos equips afrontin la cita sense nervis. Diego Blanco espera que tot això serveixi per tirar endavant aquesta eliminatòria contra el Cerdanyola i recorda que poder apropar-se a la final a 4 de la Copa Catalunya ha de ser una motivació afegida pels seus homes.
Les regles, com tu bien dices, ja són les normales. Entonces, el partido durará 40 minutos, no te tienen que entrar las prisas como si el tiempo es corrido, como antes, con un árbitro que es más complicado para él, y encima en casa. Es verdad que es en Sol y Padrid, que no es donde habitualmente jugamos, pero ahí entrenamos los jueves, conocemos la pista, entonces es algo bueno para pasar de ronda y estar a un pasito de la Final Four.
La cita, aquest partit de la Copa Catalunya de Futbol Sala entre el Natació Sabadell i el Cerdanyola, començarà quan passin 5 minuts d'un quart de 9 del vespre. Un cop acabi aquest compromís, els de Diego Blanco se centraran en el duel de Lliga de dissabte contra el Pallejà, una cita de la qual també n'estaran molt pendents a l'Escola Pia, ja que els del Baix Llobregat són el màxim rival dels de Can Colapi en la lluita per la tercera posició de la Lliga, la que dona accés a la Copa del Rei de la pròxima temporada. Els de Borja Burgos, però, tampoc tenen un partit fàcil aquest cap de setmana, ja que reben el CCR Castelldefels, el líder de la categoria. Els sabadellencs, però, volen encendre la Lliga i derrotar a un equip que és molt potent. Borja Burgos, tècnic de la Pia, reconeix que hauran de fer un molt bon partit si volen guanyar el que per ell és el millor conjunt de la segona B de futbol sala.
Sota el meu punt de vista, Manresa té millors individualitats, però segurament CCR com a col·lectiu és el millor equip de la Lliga. És un equip que jo crec que està molt, molt ben treballat, té alternatives tant en ofensiva, tant en joc de 4 com en joc amb pivots, i té jugadors que porten moltes temporades fent-ho realment bé, i jo crec que aquí pot estar una miqueta la seva gran virtut. Esperem que nosaltres puguem estar a l'alçada i que puguem treure aquests 3 punts segurament de contra el rival més difícil que es pot tenir aquesta Lliga.
Un compromís entre l'Escola Pia i el CCR Castelldefels que es jugarà dissabte a les 6 de la tarda al pavelló del carrer Garcilaso.
Doncs va, recta final aquest Hotel Suís. Fem un apunt de ciclisme perquè el sabadellenc David de la Cruz pot ser avui un dels protagonistes de la contrarrellotge individual que es disputa a la Volta al País Basc, una etapa de poc menys de 20 quilòmetres amb inici i final a Lodosa. De la Cruz, que està tenint millors sensacions a mesura que passen els dies i que de fet ahir ja va ser protagonista en els quilòmetres finals de l'etapa, espera retallar temps amb els principals escaladors en aquesta etapa d'avui.
No, és una contrarrellotge molt dura, no? I a més pensant que és una crono més planera, és una contrarrellotge més de per especialistes que no pas cap per escaladors, com si la podia ser l'any passat. És una crono semblant a la que vam veure potser a la Volta a Andalucía. I bueno, esperem que ens surti també com aquella, no? És una bona prova per treure terreny amb certs tipus de corredors.
El de Campoamor es troba ara mateix 20è de la General a 1 minut 47 segons de líder a la Volta al País Basc, el francès Julien Alaphilippe.
Segueix-nos a Twitter @radiosabadell.
Un últim punt de rugbi, perquè el Sabadell Rugby Club es juga les opcions d'ascens i títol aquest cap de setmana a casa del Martorell, un rival de la zona baixa i que en principi haurien de superar. De fet, si ho fan, tindrien el 80% de les opcions matemàtiques d'aconseguir el primer objectiu, el de poder lluitar per aquest campionat. Oriol Ferran, jugador sabadellenc, no vol que l'equip es confiï en una cita com aquesta.
El fet que sigui un equip que a priori hem de guanyar, bé, ens posa complicacions perquè no ens posa l'accent ni un moment. I ja ens ha passat aquesta temporada que en partits que en teoria eren fàcils de guanyar, doncs hem acabat perdent.
El partit es juga dissabte a les 7 de la tarda i amb això marxem. Tornem demà a l'Hotel Suís. Com sempre, a partir de les 2 del migdia rebeu una salutació d'Antoni González i la Rocío García, el control tècnic de qui us parla, Marc Pichón, i també des de la redacció d'en Joan Blanc. Demà tornem, com sempre, amb les declaracions del míster de l'equip, del míster del Sabadell, Toni Salirat, que compareixerà en roda de premsa. Tindrem una visita de l'estadístic del Centre d'Esports Sabadell, Miguel Ángel Rodríguez, i, com sempre, ja demà amb l'Adrián Arroyo a davant d'aquests micròfons. Com sempre, us dic, salut i ràdio. Fins demà. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.